Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, insisteix que el cas Pegasus no s'ha solucionat amb el cessament de la directora del CNI, Paz Esteban, perquè el cas quedi tancat. Exigeix al govern espanyol que desclassifiqui documents i hi hagi el compromís explícit que no tornarà a espiar els independentistes. Judit Caselles.
Avisa que la crisi oberta arran del cas Pegasus no està ni molt menys resolta amb el cessament de Paz Esteban.
És absolutament imprescindible el que no s'ha produït. Transparència, assumpció de responsabilitats i garanties de no repetició. Fins que això no passi, ningú pot donar cap crisi ni per matisada ni per resolta.
Perquè es pugui tancar el cas, exigeix que es facin públiques les autoritzacions judicials que van permetre l'espionatge, també que hi hagi més dimissions, tot i que no posa cap nom concret damunt la taula, tampoc el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, com sí que havia fet a l'anterior ple, i a l'últim, garanties que els independentistes no tornaran a ser espiats. Les exigències d'Aragonès arriben mentre Pedro Sánchez, del Congrés, segueix sense vincular el cessament de la directora del CNI amb l'espionatge als independentistes.
Lo que ha hecho el gobierno de España ante un fallo claro de seguridad en las comunicaciones del gobierno ha sido poner en manos de la justicia un hecho delictivo y ser absolutamente transparentes con la opinión pública.
D'aquesta manera intenta esquivar les acusacions de la dreta d'acatar dòcilment les demandes dels independentistes i de deteriorar les institucions de l'Estat.
Gràcies, Judit. I també al Parlament, la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha defensat la necessitat de mantenir els jutges de pau a Catalunya davant l'aprovació de la llei orgànica estatal que busca suprimir aquesta figura. Ciuró ha avançat que el seu departament ha encarregat un informe als serveis jurídics. El departament considera que suposa suprimir aquests jutjats és un buidatge de competències reconegudes a l'Estatut d'Autonomia i reivindica també mantenir-lo. Segons ha advertit Ciuró, suprimir aquesta figura allunyarà la justícia de la ciutadania, l'encarirà i augmentarà també la conflictivitat als jutjats. I l'exconseller Felip Puig creu que ha desaparegut al Centre Polític a Catalunya. El polític que va estar als governs de Pujol i Mas a la Generalitat ha demanat que es torni a ocupar aquest espai. En una entrevista al Tot anirà bé de Ràdio Estel, Puig ha afirmat que creu que és un error que ja no existeixi perquè, diu, ha perdut tot el potencial que havia generat.
Que s'està produint en els darrers temps una polarització. Els centres estan desapareixent. I Convergència i Unió o el projecte polític en el que jo vaig participar en el seu moment i que avui poden representar diferents forces o diferents corrents, no estan ocupant aquest centre. I tampoc hi ha massa gent que vulgui ocupar el centre. S'ha polaritzat tot molt. Hi ha molt debat ideològic, moltes extremitats.
Puig creu que tot plegat ha passat factura a Catalunya i ha considerat que amb la pèrdua de l'espai centre-dreta que representava el seu partit al país ha deixat d'escapar grans talents. I Barcelona recupera aquest dimecres una tradició centenària a la Fira de Sant Ponç després de 2 anys sense fer-se a causa de les restriccions derivades per la pandèmia, com cada 11 de maig les parades d'herbes ramalleres i aromàtiques i flors o productes del camp han tornat als carrers de l'Hospital, a Ciutat Vella i també als barris de Sarrià, el Ferró, del Poble Sec o de Nou Barris. Aquesta festivitat se celebra a la ciutat des de l'edat mitjana i és un homenatge al patró dels arbolaris i dels apicultors i té l'origen en la tradició de guarir els malalts amb herbes ramalleres. I ara els esports amb Pau Mastit.
Esports en directe, el francès Arnaud Demar acaba de guanyar la 5a etapa del Giro d'Itàlia, una etapa de 174 quilòmetres entre Catània i Messina. A Sicília encara, Demar ha estat el més ràpid i s'ha imposat en una etapa que s'ha acabat jugant a l'esprint. Ha quedat per davant de Fernando Gaviria i de Giacomo Nizzolo. La classificació general segueix liderada per l'espanyol Juanpe López i amb Lennart Kamm segon a 39 segons. Demà dijous es disputa la 6a etapa del Giro, una etapa plana de 192 quilòmetres de Palmi a Escalea. I en futbol femení, Jonathan Giraldez li cauen 3 partits de sanció per la seva expulsió la darrera jornada contra el Rayo Vallecano. El jutge únic del comitè de competició ha decretat aquest càstig pel tècnic blaugrana després de ser expulsat per protestar per la vermella que va veure Engen en el minut 10 de partit. Amb aquests 3 partits, Giraldez no podrà veure el final de la Lliga des de la banqueta blaugrana. Després de la victòria a Vallecas per 1-6, les del Barça estan a només 1 partit d'aconseguir una lliga perfecta amb un ple de victòries. Si ho aconsegueixen, serà aquest proper diumenge contra l'Atlètic de Madrid, les úniques jugadores que van aconseguir guanyar el Barça a la Lliga durant la temporada passada. I pel que fa al futbol masculí, a les 7, l'Espanyol visita el camp de l'Alavés. Els blanquiblaus només necessiten un punt per segellar la permanència primera de forma matemàtica. Els blanquiblaus no sumen els 3 punts des de fa 5 jornades i fora de casa només ho han aconseguit en una ocasió aquesta temporada. Pel que fa a l'equip basc, és el cué a la classificació i amb una derrota certificaria matemàticament el descens cap a segona divisió.
Gràcies, Pau. N'estarem pendents. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al punt i seguit amb Diana Silva al toc de les 6. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
MasOmega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, MasOmega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana MasOmega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu MasOmega.rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de MasOmega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín. This time I know, I
know, I know. I són les 5 i 6 minuts. Tots els dies ens passa. Arribem a aquesta hora, mirem el rellotge i dic, però ja són les 5. És a dir, portem dues hores de programa, dues hores que han donat molt de sí en els que hem tingut ocasió de compartir l'actualitat, de repassar-la, aquesta dificultat oi, d'entendre realment tot el que està passant quan escoltes a uns i a altres. Però amb aquesta dada jo entenc que és molt interessant, no? Segons publica avui el Centre d'Investigacions Sociològiques, que el 90,4% de la població, això és molt interessant perquè significa que hi ha gent de totes les tendències polítiques i de totes les ideologies, està cansada de la crispació. I això és molt interessant perquè segurament ens obligaria, si atenguéssim realment, i sobretot els senyors que decideixen, és a dir, els polítics que s'omplen la boca de dir que treballen per la gent, si realment paressin l'orella, probablement el que entendríem és que uns i altres haurien de canviar a un discurs en el que més que crits o més que parlar-se a si mateixos comencéssim a parlar entre nosaltres, que és el gran objectiu d'altra banda d'aquest programa, no? Ho vam dir des del primer dia, establir ponts i que pugui parlar tothom, i sobretot una cosa, que pugui parlar tothom i que se'l pugui escoltar a tothom, perquè parlar parlem, però escoltar, això ja és una mica més complicat, no? I recordo que això vam dir el dia de la presentació de la programació d'aquest programa, vam dir, tenim amb ganes de treballar poc des del punt de vista de l'oratori i volem més escoltar allò que tenen que explicar-nos. Per això t'he trobat tant a faltar, Gerard, tots aquests dies.
Jo també, eh? Jo també els he trobat a faltar.
Tu creus? Dimecres? Tertúlia de clients? I no hi és el Gerard Socarrats? Que estàs obrint pepes tomates per tot arreu, o...?
No, però per sort hem tingut un mes i... Bueno, des de Setmana Santa que no hem parat, i per tot el sector, eh? Vull dir que estem molt contents tots.
Molta feina, no?
Moltíssima feina.
Sí, rècord, sí. A més, he vist que teniu un restaurant que havíeu fet rècord històric, no?
Bueno, hem fet el millor mes d'abril de tots els restaurants de la història. Hi ha restaurants que fa 10 anys que els tenim oberts. I el millor mes d'abril de la història i a Boqueria hem fet el millor dia de la història dels 9 anys de Boqueria, que va ser el Sant Jordi.
És això el Rolex aquest que portes?
No.
És broma, eh? Això és broma. Ara de seguida obrim la nostra tertúlia de clients. Tenim ja en Gerard Socarrats, tenim el Javier Ordiales. Hola, Javier.
Hola, bona tarda, Toni.
Que vens avui amb uniforme.
Uniformat, perquè em sembla que el tema del dia té alguna cosa a veure.
Sí, ara, un dels temes del dia. N'hi ha més, eh? Taxi Barcelona.
Sí, és una iniciativa que va fer un company nostre, fer uns polos corporatius, per dir-ho així, i és el més fàcil al matí quan t'aixeques, fiques el polo de Taxi Barcelona i ja vas... ja l'has mudat.
Clar, no tens que preocupar-te, si et poses una cosa, et poses una altra. Bé, segurament és un dels avantatges.
I si tienes tan poco gusto como tengo yo, és un avantatge que algú et vesteixi per tu.
Diu, és més, diu, estic demanant, sisplau, que facin també uns pantalons, no? Molt bé. Ara en parlarem. Abans, Núria Ros, bona tarda, Núria.
Hola, bona tarda.
Anem a veure en què s'ha fixat avui la Núria pel que fa al contingut dels digitals. Ara mateix, explica'ns coses.
A veure, doncs avui un dels grans protagonistes de les portades digitals són els ossets de gominola. El motiu, doncs, perquè una operació de la Policia Nacional n'ha hagut de confiscar fins a 11 quilos a Màlaga perquè estaven doncs impregnats d'una substància al·lucinògena coneguda sota el nom La Bomba i que provoca forts efectes a l'organisme. Una droga doncs que, com és evident, pot tenir diverses variacions, però que dona la casualitat que la que han trobat els ossets és la que té efectes més potents i que duren més estona, fins a 12 hores. És a dir, Déu-n'hi-do. A tot això, l'entramat criminal, que era l'encarregat de distribuir-ho, s'havia establert a Màlaga, com dèiem, i tot apunta que es dedicava al tràfic a nivell internacional. I bé, doncs el que cal dir és que l'operatiu ha acabat amb 7 detinguts i s'han requisat fins a 4 quilos de substàncies tòxiques i que, si ens posem a analitzar una mica la societat, jo crec que un 90% de persones consumeixen ossets de gominola. No els agrada
molt. De gominola
molt?
Sí, d'aquestes gominoles
clar,
potser no,
ens
no?
Agraden, però òbviament no amb aquesta substància. Era una notícia curiosa.
Sí, sí. I els nens venien...
Sabeu què em fa por sempre d'això? La gent que agafa aquestes coses perquè no entro en valoracions de cap altra cosa, perquè decideixen prendre-les, i que tenen fills... I que, no ho dic perquè no és un cas ni dos, de nens que s'han intoxicat per tenir accés a drogues, no? En fi, és un tema d'orillo, eh? I més quan utilitzen el mateix format que li agrada als nens, a mi em fa molta cosa, això. Què n'és, Núria?
Doncs, com que durant aquesta hora parlem de clients, avui vull destacar una notícia que ja fa uns dies que és tendència i que deixa més que en evidència doncs, que de clients n'hi ha de tots colors. La qüestió és que fa uns dies un client d'un hotel a l'Equador estava tranquil·lament prenent el sol a la zona de la piscina de l'establiment, quan de sobte el que va passar és que una foca va entrar des del mar per unes escales que connectaven directament amb el recinte de l'hotel.
Una foca?
Una foca. Què va passar?
I no era mi suegra.
Ala!
Què va passar?
Segueix, com si no hagués passat res. Digues.
Seguidament, l'animal el que va fer va ser entrar a la piscina i va nedar fins a quedar-se just davant de l'home que prenia el sol. Però aquí no acaba la història, perquè l'animal el que va decidir va ser que la maca era seva i no del client, així que va sortir ràpidament de l'aigua per fer-lo fora de la seva maca i quedar-se tombada prenent el sol. ¿Vale?
Que maca, la foca, no?
Què passa? Que la imatge va poder ser captada per una dona que estava allotjada a l'hotel i que ja fa dies que, com deia, circula pel TikTok i, com és evident, doncs ja ha generat milers de reaccions. Però la història no acaba aquí, perquè una de les reaccions d'aquest vídeo l'ha donada un treballador del mateix hotel que ha assegurat doncs, que la foca ja havia passejat abans per les instal·lacions i que a sobre té nom, i es diu Wendy.
Bueno, a la Wendy li agrada l'hotel i la maca, no?
I com la fas fora?
Clar, es diu Wendy la... No. La foca, dic, la foca. I com ho acabem, això?
Com que és tendència, el nostre Twitter del programa, que és @totanirabeestel, amb dos es, doncs hi ha el vídeo, i si el volen veure i a sobre seguir-nos, doncs...
Ah, fantàstic.
Més que millor.
Jo me'l miraré perquè no he vist
fa
aquest vídeo. @totanirabeestel.
Exacte.
Molt bé.
I per acabar, segur que molta gent doncs, ja sap que aquest dissabte se celebra el Festival d'Eurovisió, però potser el que no saben... és que la localitat catalana Sant Quirze del Vallès s'ha convertit en la localitat que més eurofans concentra l'Estat, en proporció amb la seva població. De fet, així ho indica un estudi que ha elaborat l'agència de màrqueting Internet República, que, com dèiem, doncs, l'ha classificat a Sant Quirze del Vallès en el top 1, tot seguit de Carinyenya, Saragossa i Santiago de Castelo a Coruña. Per tant, a hores d'ara doncs, podem dir que Catalunya té el municipi amb més fans d'Eurovisió de l'Estat.
No sé si és per presumir gaire, però sí, és així. Divendres en parlarem, no? Divendres en parlarem, connectarem en directe amb Sant Quirze de Besora, no? Has dit?
Del Vallès.
Ah, del Vallès. Sí. Doncs amb Sant Quirze del Vallès, no? Us agrada Eurovisió, vosaltres?
A mi sí.
Sí, eh? T'agrada la cançó aquesta que estem escoltant ara? Estem escoltant la d'Espanya.
No.
No t'agrada?
No.
A mi, segons la vaig escoltant, cada vegada m'agrada més.
No, jo era molt fan d'un... Hòsties, era un que cantaven una cançó que es deia Rafaela, però no me'n recordo.
Rafaela? No ho sé. M'ho estan dient... Clar, tenim l'Andreu, que és l'expert en Eurovisió, el tenim al control, ell sap quina cançó és. No cal posar-la, eh? Ah, sí, l'anem a posar? Va, doncs posem Rafaela. Núria, gràcies.
A vosaltres.
Adéu, bona tarda. Adéu. La noche suena topera de Rafaela. Vuela sobre la disco, vuela. Però això, aquesta cançó és d'Eurovisió? És la cançó Rafaela? Qui canta això? No, algú m'hauria d'explicar què canta això. Andreu, sisplau, apreta-li el botó que m'ho digui. Ah, Barri Brava? Però què, va a Eurovisió, aquesta cançó?
No. Feien un concurs al Festival de Benidorm i allà seleccionava la cançó guanyadora.
Perdona, Benidorm Fest.
A
veure si parlem amb propietat.
I aquesta va ser de les primeres que van fer fora.
Sí, ah, sí? Però a tu t'agrada Rafaela?
A mi m'agrada Rafaela per Barri Brava, que era un grup que seguís la meva dona i, bueno... Ja el coneixia d'abans.
Bueno, està molt bé. Escolta'm, que ara que estàvem parlant d'aquesta senyora que havia fet un vídeo per TikTok, que m'han dit que has triomfat molt per TikTok, tu.
No, triomfat molt, no. El que passa és que, bueno, jo tinc un TikTok personal, també portava abans el TikTok del sindicat del taxi, i llavors, bueno, vaig trobar unes ulleres que es va descuidar algú en el seient de darrere, i les vaig agafar i dic, hòstia, què hago con esto? Diu, perquè la persona, jo me'n recordava que m'havia pagat en efectiu, no m'havia demanat tiquet, llavors dic, serà complicat que em pugui localitzar.
Clar.
Llavors dic, hòstia, pues voy a hacer un vídeo por TikTok. I llavors vaig dir, oye, que alguien se ha dejado estas gafas, i eren Ray-Ban, i jo dic, estas gafas Ray-Ban, que se las han dejado mi... I llavors, clar, molta gent va entrar a comentar el vídeo, dic, ¿cómo que gafas Ray-Ban? Son Ray-Ban, que no sé
què... Amb la qual cosa va començar a circular el vídeo.
Clar, es va fer una mica viral, porta ja 60.000 visites.
Què dius?
Sí.
60.000 visites?
Sí, perquè no hi ha res més que viralitzi més un vídeo que els errors, perquè la gent li agrada molt meter hates i criticar-te.
Et veig molt posat, meter hates. Sí. Què vol dir meter hates?
Bueno, tinc dos adolescents a casa.
Ja, què és meter hate? Tu metes hates?
Hate és odi, llavors és...
Ja, però meter hates, meter odio?
Criticar.
Ah, criticar.
Clar.
Ah, molt bé.
Sí.
Montse Villan, bona tarda, Montse.
Hola, bona tarda.
Tu domines el tema de TikTok o què?
Bueno, l'Instagram sí, eh?
Sí.
El TikTok estoy en ello y ahí me van a ensenyar els meus fills a fer edits.
Edit. Ah, editar.
Editar.
Ah, val. És que ara, com ho hem de dir tot en anglès, meter hates, però podem dir... no? Edit. A mi no, em fa edit. Una mica de ràbia tant d'anglès, no? Jo no vaig a casa teva a comprar-te un fish.
No.
Oi?
Molt d'acord amb això, eh?
No?
Molt d'acord amb això.
Si el peix està bo, li donaràs un like.
Un like.
El peix. No, jo si el peix està bo, me'l menjo.
I torno.
Li he de donar un like. No hi ha cosa, de veritat, que faci més ràbia, i mira que tinc molta gent propera que ho fa, que la gent que fa fotos al menjar. Que et porten el menjar, no? Això ho deveu... Ah, tu ho fas, no?
M'amago.
Tu ho fas molt, això.
Sí.
Però fa ràbia,
ja,
no?
Sí. A més, faig esperar a tothom, que això és el que fa més ràbia.
Això és el que...
No toquis la foto.
La foto.
Tu també.
Jo a la parada.
Ah, tu li fas la foto a la parada. Com ha anat aquestes... Feia dies que no ens veiem, ara,
Montse. Sí, bueno, és que he estat una miqueta així ocupada.
Sí.
Amb els salons i el seafood i aquestes coses, pues, tenien aquí una miqueta ja...
Va bé el negoci?
Sí.
Escolta'm,
avui una miqueta fluixet, però bueno.
Deixa'm dir-te que el Bernat està desesperat perquè el salmó, no?, que està caríssim.
No, el salmó hem passat de pagar-lo a 7 i pico, ara ja l'estic pagant a més el consol millor de Vedella.
Sí.
A 16, 17, va vindre ahir la factura de 17 euros.
Ui, pues el pagues barato, perquè... Sí.
17 euros un salmó? El salmó o el quilo?
El quilo.
Sí.
I això és barato?
Bueno, jo el pago encara més car a Mercabarna.
Ah, sí?
Sí, perquè, bueno, és l'espècie de salmó que gasto jo, que no té ni antibiòtic, ni...
Clar.
Ni additius, i llavors aquest encara és més car.
Ah,
però sí, ha pujat de 5 a 6 euros,
escolta'm,
eh?
Escolta'm, parla amb el Gerard, que te'l porti ell. No?
Sí.
Home, si el trobes més barat, tu,
no.
Podríeu fer una cadena de distribució.
Sí,
Pepa, tomate i salmons.
Sí,
no,
sí.
En un moment donat. Què dius, Cristian?
I jo els porto d'un puesto amb un altre.
Exacte, bé, ja tenim aquí el negoci
ja tenim fet.
Les 5 i 18 minuts. Portes uniforme per treballar, Montse, tu o no?
Portem el davantal de la barqueta i portem els jerseis de cada dia d'un color. Menys el dia que m'equivoco, que és quasi sempre, que llavors anem cada un amb un color diferent, però sí, anem amb uniforme.
Sí, i t'agrada l'uniforme?
Bueno, és xulo.
Sí, eh?
Sí.
La gent al Pepa Tomate va amb uniforme o sense?
Van amb uniforme. Sí. I a més jo sóc molt partidari de que en els negocis d'hostaleria vagin amb uniforme.
I per què?
Perquè és com una cosa com, no sé, potser ell ens aclarirà més això, però és algo inconscient que et dona com seguretat i saps qui és en tot moment la persona amb qui t'has de dirigir. I a part van tots nets. O sigui, amb el sentit que ho veus tot ordenadet, no?
Sí.
Bueno, van nets.
Bueno, sí, perquè
l'uniforme no garanteix. Però
els donem diversos perquè vagin netejant, evidentment.
Ah, però home, ja m'imagino. I el taxi, aleshores, jo, això no ho sabia, que...
Bueno, no és oficial, però sí que és veritat que un company es va preocupar de contactar amb una botiga que fa ropa personalitzada per fer uns polos de Taxi Barcelona. O sigui, és un polo negre amb les lletres de Taxi Barcelona en groc. I això, bueno, doncs tu te'ls compres, jo tinc 3 o 4, i llavors cada matí me'n fico em fico un polo als texans i ja està.
Consol, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui hem convidat a Consol Vilà, és experta en imatge personal i en comunicació corporativa. Des del punt de vista justament de la comunicació corporativa, l'uniforme és magnífic, no?
Jo crec que sí. Primera, perquè com ha sortit aquí, és identificació. Llavors la gent es relaciona ja aquella uniforme amb aquella identitat, no? O com és els restaurants. Ah. Llavors, jo crec que aquí és la clau.
Clar.
I també, segon la posició, no? Depèn on estan, si és a... és cuina, si és a restauració, no? Segurament hi ha unes diferències que la gent llavors també sap identificar-los, qui és cada persona dintre per demanar una cosa, per exemple, tan fàcil com això.
No, el que deia, és veritat, no? El que deies tu, que estàs en un restaurant, si la persona amb uniforme ràpidament reconeixes que
clar,
és la persona.
A mi em passa, jo vaig amb camisa i treballes aquí,
clar.
Llavors ja no tenen aquest problema amb el...
Sí, però tu com a mínim treballes allà. Sí. Lo curiós és quan et pregunten a tu que ets un client.
Ja, ja.
Que això passa, perquè no us ha passat mai?
Sí.
Ah, sí, a tots ens ha passat.
Sí.
Sí, tots som cambrers i cambreres potencials,
sí,
diríem,
correcte.
No? Està bé, vaja, que un té gana i el primer que passa li pregunta, no? I ja està molt bé. Com ha de ser un bon uniforme, Consol?
Un bon uniforme, jo crec que primer, o sigui, és imatge corporativa, o sigui, ha de tindre clar el que és l'empresa, què vol transmetre a través d'aquells uniformes, ah. I llavors s'ha de tindre en compte l'activitat, no? Perquè ha de ser un pràctic per l'activitat, no? I després s'ha de saber, per mi, integrar-lo a les persones, perquè jo crec que és una de les claus de l'uniforme, o sigui, que sigui pràctic, que tingui la imatge corporativa, però llavors quan la persona se'l posa a sobre, que se'l senti seu.
Clar.
Perquè si no va incòmode.
Que sigui
I si va
còmode,
incòmode,
no?
La comunicació no és correcta, se sent, no se sent representat, no? No se sent identificat amb l'empresa, i llavors jo crec que també és una de les claus que moltes vegades no es té en compte.
Saps amb qui he pensat sempre, parlant d'uniformes i còmodes, amb els Mossos d'Esquadra?
Mm-hmm.
Que els veus que van supercarregats. Lògicament, doncs, hi ha una sèrie, hi ha coses com les armilles, doncs, que són importantíssimes i que no es poden canviar. Però les sabates, per exemple, que diu aquest senyor de sortir corrents i els hi posen unes sabates.
I el pantaló de pinça.
I el pantaló de pinça, que sí. Ja em diré el pantaló de pinça amb el difícil que és planxar-lo.
Claro.
D'altra banda. Un uniforme hauria de ser, a banda de més o menys maco, hauria de ser còmode, no?
Còmode.
Per gent que està treballant.
Còmode i pràctic per l'activitat que està fent. I llavors, molt important que sigui la talla correcta, que jo crec que també és molt important, que a vegades veiem uniformes que són tres capes.
Els venedors de Don Piso, sento bé. Senyors de Don Piso, que no té res a veure amb vostès, que segurament venen molt bé els pisos i tot. Però veus aquells nens, perquè hi ha molt nen molt jove, o hi havia, que li balla l'uniforme per tot arreu, i que dius, millor unes bermudes i una samarreta,
sí.
No?
Sí.
Que no pas una cosa que veus que aquell nen no li queda bé el traje, que és massa jove, no?
Sí. Jo crec que el que és l'uniforme ha evolucionat molt i les empreses també haurien d'evolucionar segons el que volen transmetre, el que
clar.
Volen comunicar.
Clar.
Llavors, jo crec que és una de les claus.
Que el sector immobiliari fa coses estranyes, no? Perquè d'on pis posa, efectivament, els hi venen grans i amb corbates verdes, mentre que a Century 21 posen aquelles americanes de color beige,
sí.
Aquell beige antic, no? Que no sé.
Sembla que no s'hagi avançat, no?
No?
Que es veu com antic. Jo crec que és un d'errors, perquè el primer que ha de projectar és actualitat.
Ahà. Uh-huh.
Llavors, pot projectar tot el que vulguem a nivell corporatiu, però com menys actualitat, perquè si una cosa ja no és actual, què
clar,
penses?
Clar.
Et dóna confiança?
Què dius, Montse? Què t'està semblant tot això?
És que estava pensant que abans, clar, les peixateres antigues portaven aquells davantals i de vegades veus a Mercabarna que hi ha alguna senyora que va amb aquest davantal i dius, és que no, ara no... Ja no toca, no, portar això, que és això, modernitzar-se una miqueta.
Clar,
no?
clar. Què, teniu alguna curiositat amb el tema dels uniformes o no?
No, jo, com que nosaltres anem amb davantal, sempre se'm queixen de que em tira d'aquí del coll, que no sé què, i és el que deia ell abans, que si ells estan més còmodes i treballen, o si treballen millor perquè estan més còmodes.
Home, clar.
Treballa millor i es comunica millor, eh?
Però,
jo crec que t'ajuda
sí.
La comunicació, la indumentària, o sigui, l'uniforme...
Sempre ha sigut una font de discussió amb sí. El personal, el tema de l'uniforme, mai contentes a tothom.
Home, no.
Però jo crec que no es contenten perquè no se'ls explica, perquè el primer que s'ha de fer al personal és explicar-los quin significat té aquell uniforme i per què, i fer-los, jo no diré una formació, una xerrada, perquè l'entenguin, perquè jo crec que és molt important, perquè el que el porta és emocional, i segons aquesta emoció tindrà una conducta amb aquest uniforme. I per mi la clau està en això, en que l'entenguin el per què.
Nosaltres també en el sector del taxi vam fer, ja fa anys, un debat sobre si seria necessari o no un uniforme pel taxi. ja que hi ha gent de tot tipus. Hi ha el que va més mudat, el que va menys. Ja tenim sort de que s'han prohibit les bermudes, les samarretes de futbol, els xandalls, tot això ja està eliminat i està prohibit.
No us ho creureu, però m'acaba d'entrar un missatge per WhatsApp. Sí. Que em diu, literalment, crec que confons Don Piso amb Tecnocassa. Crec que és veritat. Manel Vila, moltes gràcies. Crec que és veritat, m'acaba d'entrar per WhatsApp, no? Una persona que està escoltant, és un amic que està escoltant el programa i que m'acaba de fer aquesta rectificació. Moltes gràcies per fer de guionista accidental del nostre programa La propera canya, la convido jo. Què no vas a dir, Consol? Disculpa.
Segurament perquè ha parlat del davantal, no? O que si els hi no, que, per exemple, un simple davantal, fixeu-vos-hi que és molt important, depèn de l'estatura de la persona, no? Perquè depèn d'on li arriba, si s'obre el genoll a sota o els peus, pues té una comunicació totalment diferent.
Clar.
Serà més proper, menys, més sèrio, no? Llavors també és molt important que sàpiga què vol transmetre a nivell corporatiu l'empresa.
Ara em sap greu, perdó, en Piso.
Ai, què farem?
Ho sento molt, que no volia fer això, de veritat, ha estat un error. Hi ha hagut una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, perquè jo no m'havia fixat mai, que parlen del masclisme d'uns uniformes, que li senten millor a ells que a elles. És una cosa que jo no tenia ni idea. Però, per exemple, m'han posat dos exemples, diu, a empreses com Mercadona i McDonald's, el vestuari s'adapta millor al cos dels homes que al de les dones.
Segurament és un uniforme que potser el valora més masculí, pantaló, o sigui, ara a Mercadona, vale? Porten el pantaló gris, brusa, sí. Vale? Llavors jo crec que segurament han anat a buscar lo més pràctic amb el pantaló.
Yeah.
I, també penseu el que fan, uns estan a caixa, els altres estan reposicionant, no? Coses, estan drets, estan... Jo crec que deuen haver anat a buscar l'uniforme que sigui pràctic per les diferents activitats que tenen a dintre, perquè tots porten el mateix, hi ha un parell de diferents. Segurament és per això, però segurament és una de les claus que hem de fer, uniformes femenins i que se sentin pues, molt actuals.
Segurament potser. Escoltar els treballadors, no? I a les treballadores a l'hora també de decidir l'uniforme, o no?
Sí, jo ara fa, bueno, relativament poc vaig canviar els uniformes de les noies perquè compràvem al final camises unisex i llavors ells ens van dir que em queden molt rectes, que em fan bossa, etc. I vaig dir, bueno, pues, cap problema, comprem de dones més entalladetes. I ara estan més contentes, sí.
Veus? Que és fàcil.
És que és molt fàcil.
Bueno, aquí, Toni, clar, el cos de l'home és diferent al de la dona, això. Sí. Llavors volem aquests uniformes unisex.
Són rectes.
Va dient, mai seran iguals, perquè el cos és totalment diferent.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, jo el que veig és que té aquesta vessant pràctica, no? Mm-hmm. Segurament que ho escoltes a molts pares i moltes mares que no són favorables, potser, a que els nens i nenes vagin amb uniforme a l'escola, però que sí que d'alguna manera posen de manifest que és pràctic, és a dir, aquella batalla diària de què em poso o que no es posa, doncs que ja la tenim solucionada, no?
Sí, anem a escola i també a nivell d'empresa. És per pràctic i també per, per una mica el control, no? Les possibilitats de cada persona és diferent. Segurament un nen iria vestit a l'escola de forma molt diferent. L'uniforme és que sigui tothom igual.
Clar.
Una altra cosa de l'uniforme és l'igualtat. Vale? Que hi ha a nivell, sigui escola, a nivell d'empresa, que també és molt important.
No hi ha rics i pobres, no hi ha marques...
És igualtat.
Això és positiu, en realitat, jo no? Malgrat l'uniforme té aquest cert regús antic, no? Però té aquesta vessant
positiva. Sí, jo volia dir això, també, que hi ha escoles que tenen uns uniformes molt antics, que veus els crios de 16 anys amb els pantalons curts, els mitjons...
Perdona, aquella jaqueteta.
Sí. La corbata.
La jaqueteta, que a mi sempre m'ha agradat la peça de la jaqueta. Però ningú no em porta jaquetes d'aquelles, ja. No?
Però també dius, ostres, si fiques un polo amb un pantaló, amb un chino, i va millor. Va... Bueno, els crios anirien més còmodes. Que no, amb aquelles bermudes.
I a l'hivern, que també van amb pantaló curt, els pobres, amb els mitjons fins aquí dalt, que dius, mare meva, si és que se deuen estar morint de fred.
Més que el pantaló de pinces. Un dia hem de parlar del pantaló de pinces. Mira, m'has arribat a l'ànima amb el pantaló de pinces. Consol, m'agrada molt que hagis vingut avui al nostre programa. Seguirem parlant, tirant de la teva experiència, tant com a expert en imatge personal, com en comunicació corporativa. Ha estat un plaer, de veritat.
Encantada.
Moltíssimes gràcies.
Igualment, a vosaltres.
Gràcies. Ara un minut i arribem a 6:15. I was opening a packet of an undeveloped med when I was met with a prescription of a bullet made of lead and when I woke up in an hour in a pool of mud. Han dit que al mercat de les Corts, on treballa la Montse, hi ha un senyor que va parada per parada demanant descomptes.
Sí.
És veritat, això?
És veritat. De sempre,
Ah, sí?
Sí, i a més s'ha barallat ja amb unes quantes persones del mercat i l'altre dia em va tocar a mi. I, bueno, va vindre i em preguntava que com és que tenia el preu del soroll tan car. I dic, home, dic, és el preu que és soroll, és de platja. Clar. Que vol. Bueno, pues... Això, no? Rebajamelo. Dic, és que no t'ho puc rebaixar, perquè és que de vegades sí que li he fet, però és que ja hi ha arribat un punt que vaig dir, prou, ja està. Bueno, pues... Pues vale, i se'n va, no? I com me va enfadar bastant, li vaig dir, bueno, dic, pues, vés a comprar el peix amb una tenda de congelats. I se'n tomba i em va dir, tu no me puedes prohibir venir al mercado. Digo, no, al mercado no, dic, però aquí a la pescaderia ja no hace falta que vengas más.
Ui, sí, quina sí, tensió,
sí.
No?
Sí, sí, a més se'm tomba i em diu, adiós, muñeca. I ja quan me va dir muñeca, dic, uf.
Adiós, muñeca?
Sí, li vaig dir, adiós, muñeco.
Mira, muñeca és lleig, però muñeco és pitjor, eh?
Vull dir... Em va dir muñeca, dic, ja quan me va dir muñeca, vaig dir, por favor, dic, en sèrio? Dic, vale, ja està, s'acabó.
Clar, és que veus de tot.
I llavors li vaig dir, i ara m'he fet un cartell que posa reservado el derecho de admisión i quan passi per la parada, el penjo.
Ah, sí?
Sí, perquè així no, ni s'apropi.
Posa-li el nom, sabem com es diu aquest senyor?
Sí, Toni.
Toni, coma, està reservado el derecho de admisión para ti.
Sí, no? total.
Allò directament, no?
Bueno, sí.
Haurem
sí,
de saber el cognom perquè jo no em sé identificat
no, no
sé, amb
no
això.
Sé. No sé com es diu el cognom, però tampoc m'interessa molt, eh?
Bueno, el senyor Pesado.
Sí, total.
No? Us demanen descomptes a vosaltres? El taxi no?
Sí, bueno, no, descomptes no, però a vegades et pregunten... escolta, quan va anar a l'aeroport? Quan va anar a Mataró? Quan va... 30 euros. Ostres, 30 euros, ¿me lo dejas por 20? I clar, és que espero per
taxi. Bueno, pues te dejo en Vilassar, ¿no?
Si pagues tu la gasolina...
Clar, és que espero preu per taxímetre, jo realment no...
Tot i que ara hi ha aquesta cosa, no?, que amb els propis taxis també, que pots trucar per una banda per aplicació, per una altra banda tal, que sí. Pots escollir si hi ha una tarifa fixa o si és...
Sí, si tu demanes un taxi per qualsevol de les aplicacions que n'hi ha per taxi, pots escollir si el taxi que et ve a buscar... et vingui a buscar amb un preu tancat o bé amb el taximetre com...
I que, a més, això a Barcelona t'he de dir que no ho sé, però a Madrid l'altre dia, o sigui, vaig agafar un taxi que la vegada era, no dir Spotify, no, Cabify, sí. I no sé què més, és a dir, tota la vegada.
Sí, no, al final hi ha moltes plataformes multimodales, se llaman,
no sé.
I un taxi pertany a un Cabify, el Cabify té patinets i té cotxes de lloguer, i al final tothom es mou per plataformes, igual que els Glovo, que els... Bueno, tot es mou per plataformes.
Ara anirem a publicitat, que m'ho estan dient des del control, però jo abans d'anar a publicitat, Gerard, m'agradaria que expliquessis, és que de veritat rei avui quan ho veia, el teu tema que no deu haver estat gens agradable, tot i que sigui graciós explicant, de la indemnització famosa. O sigui, has hagut de pagar una indemnització a un treballador que ha portat dos dies, no, treballant?
No. Ella em reclamava una indemnització.
Ah, no l'has pagat?
No, home, evidentment que no. Evidentment que no, vull dir, nosaltres amb la llei a la mà i amb la gestoria del calcular, però ell calcula en base. És que és un tema llarg d'explicar, eh?
Home, fes-me 5 cèntims, tampoc va. No cal...
Bueno, perquè hi ha temes legals i perquè s'entengui bé. Però, bueno, bàsicament, el noi em reclamava 40 euros perquè ell calculava les hores i no es calcula en base a les hores, es calcula en base als dies.
Ja.
O sigui, hi ha mesos que treballes 60 hores, hi ha mesos que treballes 170 i sempre cobres el mateix.
Clar.
Perquè es calculava en dies i sempre en base a 30. Bueno, clar. Total, clar, doncs va treballar dos dies, doncs es va fer el sou dividit entre 30 i multiplicat per 2.
Sí.
Tota la vida. Doncs ell calculava en base a les hores. I em reclamava 40 euros. Per 40 euros em va amenaçar, perquè primer m'amenaçaven que em denunciaria. Denuncia, si aquests 90 euros els guanyarà l'advocat. Denuncia, no et preocupis. Llavors es va posar tan nerviós, però saps allò? Moment ira. Jo em recordava els programes d'Hermano Mayor, d'aquells nanos... una ira que jo dic, si el tinc a davant, segur que em foto una hòstia.
Ah, no el tenies a davant?
No, això era tot per telèfon. Per sort, no, perquè era... El serinava la veu del que cridava.
Uf.
Que serinava la veu. I va acabar amenaçant-me que em fotria una bomba a la porta del restaurant i que explotaria tot el local.
Ah, molt bé. Tot això per 40 euros, eh?
Tot això per 40 euros.
Això la culpa la té el salmó. Saps que té aquest preu que és... No? Jo estic molt al·lucinat. Com és que aconsegueixes el salmó més barat que...
Bueno, nosaltres, acabar, no? Clar, també t'he dit que nosaltres som una empresa gran, que tenim 5 locals i negociem preu.
I compreu molt salmó a la vegada.
Exacte.
No?
Sí.
O sigui, tu truques a la botiga i póngame 700 quilos de salmó, posant per cas.
Sí, exacte. I també el que diu ella, que hi ha diferents tipus de salmó. Ara, per exemple, canviem la carta, posem un fish and chips que fem amb rap i fem unes cues de rap, no? Les rebossem i tal. I ara això entra d'aquí 2 setmanes en carta, doncs mirant preus de rap, ¿quieres el rapé chino o el nacional? I dic, com sí.
Rapé chino?
Rapé chino.
Ah, sí?
Ara he descobert que hi ha un rapé chino. Però és que la diferència de preu és abismal. El rapé chino va a 6 euros al quilo i el rapé nacional a 15, 16.
I dic, ostres...
I per què? Què li passa al rapetxino? No sé. Sabem alguna cosa?
Jo, al rapetxino, no sé.
M'encanta, no. Aquest tema de conversa trobo apassionant. El rapetxino.
El rapetxino.
Està guai.
A més, te'l fiquen així, rapetxino.
Sí,
eh? En l'Excel, sí, sí.
Com es diu rapi en xino?
No en tinc ni idea.
Hauríem de saber-ho.
No en tinc ni idea.
Per avui parlar en propietat.
També he descobert que es diu monkfish en anglès. Que
no, monkfish.
Sí, típica paraula.
El rape?
El rape es diu monkfish. Avui estàvem fent les cartes, estàvem traduint i dic, com és rape?
En anglès. Oh, veus? T'interessa en anglès, però no en xinès?
No tinc...
Malgrat la transcendència de la nacionalitat del rap. En fi, fem una pausa breu. Tornem de seguida ja per enfilar la recta final a les 6 d'aquest Tot anirà bé. Ara mateix tornem.
Ràdio Estel.
Podcast, ràdio online i a la carta, descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
En aquest equip hi ha una coordinació total, Montse? Perquè jo estava mirant, com es diu, rapenxino. T'ho sé dir jo, però no t'ho sé pronunciar, no? Sota el que seria una pronúncia catalana o castellana, es diria villan. Villan. Però tenim l'àudio.
Ah, molt bé.
De com es diu rap en xino. I jo espero que ho incorporeu a la carta, això.
Vale, perfecte.
Mira com es diu.
Bien.
Veus, no era com deia
bien.
Jo.
Bien.
Com? Perdó, eh?
Bien.
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 Bien. Bueno, bien.
Bien.
És com està bien de bueno, bien. No? O sigui...
Bueno, jo no ho incorporaré perquè comprarem el Nacional, eh?
Però... Ah, molt bé. Posa-li rap, aleshores, i ja està. Escolteu-me, va, més coses. Cristian. Ha estat setmana interessant, la teva, el taxi o què?
Bueno, ha estat entretinguda, com sempre, perquè igual que el Pepa Tomate, igual que la peixateria, per sort es nota molta activitat a Barcelona.
Ah, hi ha molta gent, eh?
No s'hi cap.
No sé cap. Escolta, no, m'ha fet molta gràcia, perquè quan llegia les coses que ens explicaves, sí. hi ha una cosa que és tradicional, efectivament, segons arriba la calor, que és l'aire condicionat.
Sí.
Jo sóc el client toca nassos que quan puja el taxi et fa treure l'aire condicionat.
Treure?
És que em molesta molt, em perjudica molt parlar.
No, a més és la teva eina de treball.
Clar,
no.
Però s'entén absolutament que vosaltres esteu allà dins tot el dia i que fa calor i que va pujant i baixant gent, això deu ser tremendo per vosaltres.
Tremendo.
No?
Jo ara encara que comença la calor ja el porto des de la 1 del migdia fins a les 5 de la tarda el porto posat. Però jo m'he trobat l'any passat, el mes de juliol, d'estar esperant a la porta del Corte Inglés clients allà a la parada, que estàs un quart d'hora, 20 minuts, a ple sol.
Clar.
A les 12, a la 1 del migdia. I puja algú i diu, ostres, és que me da al·lèrgia, ¿me puedes quitar el aire? I dic, hòstia... I li treus, perquè clar, qui paga mana.
Sí, va,
i tu li treus.
Però no només això, no sé si té al·lèrgia, té al·lèrgia, no?
I al final no saps què és pitjor, si l'al·lèrgia o una lipotímia, però bueno, tu li has de treure i li treus.
No ho sé. Escolta'm, hem decidit que volíem parlar una estona de clients grullers. Va caure a les nostres mans i a les de molta altra gent, estic buscant ara la informació, la tinc aquí, un tiquet que vam al·lucinar. És a dir, sabeu que quan, per exemple, fem una comanda perquè ens portin alguna cosa a casa, hi ha un punt que tu pots demanar, no sé, algun tipus de, no?, d'observaciones, allò que diríem les observaciones, no? Doncs ens vam trobar a Twitter un repartidor de Globo, de Madrid, que va publicar una fotografia d'un pedido de 11,95, que tampoc és que estem parlant de molts diners, i a les observaciones posa, literalment, Después de traer la comida, baja la bolsa de basura que hay en la puerta y no subir por el ascensor, que es solo para los vecinos. És una mica fort, no?
És horrorós. És de classista total.
Però xungo, no? És a dir, vam al·lucinar molt. Som nosaltres, Fernando García. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, ¿esto te pasó a ti?
No, eso es de un compañero porque normalmente ningún repartidor publicaría algo que le pase a él mismo por miedo a represalias de las empresas.
Pues ya ves qué alegría. Oye, qué pasada, ¿no?
La gente, pues, a ver, también yo no quiero transmitir con esto de que todo el mundo es así.
Hombre, claro.
No, la mayor parte de la gente es maja, se sonríe o alguna propinilla cae. Bueno, por lo menos te tratan como un ser humano.
Claro.
Pero siempre hay un 10% de gilipollas en el mundo.
Ciertamente. No le vamos a tocar ni una coma. Este señor es un poco... O esta señora es un poco... Perdón, es la primera vez que voy a decir algo así aquí. Gilipollas. Es decir...
Puedo que soy el invitado, ¿no?
Perdón. Después de traer la comida, baja la bolsa de basura que hay en la puerta y no subir por el ascensor, que es solo para los vecinos... O sea, debe ser un cretino, sin duda, ¿no?
Sí. Lo de la basura me pasó más de una vez. Lo que pasa es que a veces te lo dice pues una señora mayor o un chico escayolado y dices, bueno, claro, te hago el favor. Pero a un déspota, así que yo no soy su siervo, yo soy un trabajador, un poco de respeto.
Desde luego que no. Fernando García es rider de Globo, si no me equivoco, y además formas parte, y esto me gustaría que otro día hablemos con más calma, porque me parece muy interesante el tema, de Riders por Derechos.
Ajá.
¿Qué es? ¿Una plataforma? Tiene la pinta, no lo sé. Una plataforma sindical que lucha por evidenciar y por dar luz a un colectivo cada vez más numeroso y que no sé si siempre tienen garantizados sus derechos, ¿no?
Casi nunca, de hecho. Últimamente las nuevas empresas estas que van vestidas de tecnología, pero Globo, Uber, Deliveroo, todas estas empresas, pero realmente es modelo de empresarial, es la explotación. O sea,
sí, el tema de los falsos autónomos también.
Pero
sí.
Luego tienen decenas de miles de falsos autónomos, casi la totalidad de su plantilla, que ni siquiera nos contratan.
Ajá. Entonces, qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Bueno, estáis pegando un poco de caña con este tema, ¿no?
Ajá, sí, la verdad es que el tweet yo lo colgué ahí así un poco de casualidad y ha pegado ahí, se ha hecho viral, no sé qué ha pasado.
Bueno, en el momento en el que hemos publicado nosotros, yo ahora no sé, porque esto ya hace unas horas que hemos hecho la impresión de para tener yo el dato aquí en la mesa, hasta ese momento habían 29.500 me gustas. Y se habían hecho 1.300 respuestas. O sea que desde luego no ha pasado inadvertido, ¿eh?
Ojo, que ha habido alguna que aún me ha dicho, y poco y más te mereces. O sea que...
¿Ah, sí?
Sí, ha habido alguno que decía, y encima luego llegáis tarde. Digo, bueno, ya lo que me falta. Pero insisto, ese es el 1% de gilipollas que hay en el mundo. El 99% han sido de apoyo y de todo el mundo. Yo le tiro la basura por el portal, yo le meo el felpudo.
Dios mío.
Así que, no, el mundo no está tan mal. Pero claro, hay que tener una defensa frente a esto. Porque cualquier persona que trabaje de cara al público, pues te toca lo que te toca, 10 majos y un presentable.
Claro.
Si el trabajador tiene derechos laborales, tiene seguridad en el empleo, tiene un contrato indefinido, pues se lo pasa por el arco del triunfo y ya está.
Ya.
El problema es que tengas un sistema de valoración online de estos que te dan un like o un dislike y de eso depende tu próximo trabajo porque en tu plataforma digital ni siquiera te conoces.
Claro, esto no hemos hablado, ¿eh? Tenemos que hablar efectivamente de lo que es la imagen y de la consecuencia digital que puede tener ahora el ofertar cualquier tipo de servicio, ¿no? Fernando, oye, de entrada enhorabuena por haber conseguido efectivamente la difusión que has conseguido con esta publicación.
Mérito, yo poco mérito.
Bueno, no, tiene todo el mérito, lo has hecho tú. ante lo cual tiene todo el mérito del mundo, porque ha servido, mira, de entrada que estemos hablando nosotros desde Barcelona, y por tanto deduzco que lo mismo está pasando en toda España. O sea, que enhorabuena, Fernando, y otro día hablamos con calma de estos Riders por Derechos, ¿te parece?
Ese es el trabajo de fondo que llevamos años haciendo en Riders por Derechos, y ahí hay mucho que hacer, porque el tema de plataformas digitales no solo nos afecta a los riders, es un tema que va a crecer, cada día hay más trabajadores que dependen de algoritmos, y es un tema de futuro que es un desafío incluso democrático.
Qué miedo da, dicho así, ¿no? Trabajadores que dependen de algoritmos. Pero seguramente hay una parte muy importante de razón en eso. Gracias, un abrazo, Fernando.
Un abrazo.
Hasta luego, buenas tardes. És al·lucinant, això, no?
Ui, és un tema que és molt interessant i que podríem fer un dia o una hora només parlant d'aquest tema.
Sí, sí, perquè d'anècdotes també n'hi ha moltes, no? Uf. En tots els sentits, vull dir, no?
Clar, jo l'empresa que estava abans treballant, abans d'estar a Beba Tomate, per la pandèmia ens vam reinventar i vam fer una plataforma d'arrossos per emportar a casa, a través de Glovo exclusivament.
Sí.
I pensa que nosaltres fèiem 160-170 paelles en un servei de diumenge.
Déu-n'hi-do.
I jo, de les 160-170, amb 40 i pico tenia problemes d'algun tipus
sí?
amb l'envio, sí. Que jo, al final, els clients, els taxis els he emprenyat molt aquella època, perquè jo els enviava el païdor en taxi. Dic, surt més a compte, paga els 6 euros de taxi...
Jo ho he fet, això.
Que no tindrà problemes amb Glovo. Perquè, a més, Glovo, el que deia el pobre noi aquest, és això, pots valorar el restaurant i pots valorar el rider.
Yeah.
Però no pots valorar si Glovo ha fet bé la seva feina.
Ja. Yeah.
I moltes vegades l'error és de la pròpia plataforma.
Bé, quan ens hem posat a buscar el tema clients grollers, no hem començat ja, es podeu imaginar com funcionen aquestes coses, no? Doncs tot l'equip, allò, les 300 persones que tenim d'equip s'han posat com a bojos tots a trucar a tothom i a mirar tot. I ens hem trobat amb una persona que ens ha agradat molt. D'entrada, perquè a més ha retrasat una hora, si no tinc mal entès, la seva consulta amb el dentista per poder estar amb nosaltres, i això és molt d'agrair. Glòria Mela, què tal? Bona tarda, Glòria.
Hola, bona tarda. Bona,
és veritat això del dentista o no?
I tant.
Veus? Doncs t'agraeixo moltíssim. Sí. Molt. La Glòria és experta en màrqueting i justament en relació amb els clients, i hem trobat que la seva pàgina web té un decàleg per tractar aquests clients, diguem, grollers, però que tu defineixes...
Grollers.
Sí, però que tu defineixes d'una altra manera, no?
Home, jo els dic montadores de pollos, i els dic altres coses més xules.
Montadores de pollo. Escolta'm, què és el que diferencia un montador de pollo?
No, són aquells que entren i dius... Quan entren a una oficina, entren a la botiga, entren a qualsevol lloc, no?
Clar,
un client.
Clar.
Qualsevol cosa.
Que ja el veus
són
venir,
aquells,
no?
Són aquells com els que dius...
Digues, digues. Glòria?
Hola.
Ui, se'ns ha anat la Glòria. Anem a... No, ho recuperem immediatament, que el tema és xulíssim.
És veritat.
El reconeixeu, sí. Els muntadores de pollos?
Sí. Sí, ja fan la pinta.
Ah, sí?
Sí, bueno, és que no sé, és quan s'apropen i ja van mirant i ja van xutxejant amb l'altre i dius, ui... I llavors, jo ja de vegades quan els veig ja m'agafo i me'n vaig.
Ah, sí?
Sí, sí. Perquè és que tinc el meu pronto.
Ja m'imagino.
Com va passar amb el Toni aquest... El mateix.
Cada vegada que dius, Toni, em va agafar com una cosa, dic, s'estarà referint a mi. Glòria, com... Ara, ja ho hem recuperat, això. Com actuem amb un montador de pollos? Quin és el millor consell que li podem donar a una persona que se'n troba amb això?
Pues, bueno, primer, hi ha diverses coses a poder fer, eh?
A veure.
Tens a punt.
Vinga.
Una és que fem escolta activa, vale? És a dir, el que no podem dir és... quan tu estàs molt enfadat i vas a reclamar alguna cosa, o
sí.
tens un client d'aquestos que fa ben problemes per tot,
sí.
quan tu et trobes el dependent o la persona que t'està tenint, que et diu, és que t'entenc el teu problema, vosaltres no us fiqueu a 5.000 revolucions per minut?
Sí. Sí, sí. És la típica cosa de quan intentem discutir amb algú i aquest algú ens dona la raó, no?
Sí, sí.
Que ens quedem com a mitges, no? No, discutir... Com ho hem de fer, aleshores?
No, la raó és una mica com de rucs, no?
Sí.
Calla.
Sí, sí.
I amb la raó et quedes.
Clar,
pues,
clar.
Però el que has de fer és fer justament el contrari. És l'escolta activa. O sigui, deixar que aquesta persona pues, cridi, s'esvaloti, s'expressi, t'expliqui, intentar entendre, sense cap frase, què és el que li està passant.
Clar.
Perquè potser no és tan greu, vale? Però jo què sé, us puc posar exemples, vale?
Sí, sí, em sembla bé, posa'ns exemples.
Els plànols d'una nova casa.
Sí.
I, bueno, doncs té un pressupost limitat. i no li ofereixes cap descompte. Llavors dius, entenc el teu problema. Merda, perdó, ja l'has fallat.
Ja.
Vale? És a dir, és per ficar... El que hauries de dir és, entenc que tenies un pressupost limitat, mirarem a veure si em puc ajustar amb alguna de les coses que t'he donat pel pressupost a la casa, a veure si alguns materials que tens doncs, no són tan cars. Vale? O sigui, intentar ficar... no fica mai el t'entenc i aquestes coses, i intentar fer una cosa que és el que us he dit abans, que és l'escolta activa, que és molt important i que tanta falta fa que ho practiquem avui en dia.
Clar. D'altra banda, hem vist a la teva pàgina web que dius que ens hauríem d'estalviar els hauria, no?
Sí, els hauria, sí. Perquè m'hauria d'haver llegit el meu correu, o el teu correu que em vas enviar, jo què sé.
Yeah.
O hauria d'haver previst que això m'ho podria passar.
Yeah.
Ostres.
Clar, el que estàs dient és que no has fet bé la teva feina.
Estàs venint amb mi perquè jo sóc un professional.
Clar.
Sobre el tema.
Clar.
Jo sóc un especialista i t'estic cobrant el que t'estic cobrant perquè ho sé fer. Clar, si després te dius que és cert, m'hauria d'haver llegit el correu que em vas enviar...
Clar.
Com que no queda bien.
Que no queda bien. M'agrada perquè també parles de no tenir por, parles de ser sincer i de transmetre calma, però parles de no donar una solució immediata. M'ha cridat molt l'atenció, això. Per què? Sí.
Perquè moltes vegades la solució immediata és un apagafocs, que en dic jo.
Yeah.
Els apagafocs després porten molts problemes. És a dir, buscar una solució idònia per amb algú, depenent de quin sigui el problema, clar, si és una cosa molt fàcil, com canviar un producte per un altre perquè el que ha comprat ha sortit defectuós,
sí.
No té més, d'acord? ¿Vale? Però si és, per exemple, un projecte, si és, per exemple, una cosa que té uns terminis, o que si la fem d'una manera doncs, ens pot sortir bé, però si la fem d'una altra ens pot sortir molt pitjor i pot portar conseqüències, val, en un futur, jo crec que o potser no està al teu abast.
Ja, yeah, clar.
És a dir, potser no és el jefe.
Escolta, acabem amb una frase que utilitzes també a la pàgina web que m'ha agradat molt. Diu, si choques con un imbécil por la mañana, pues choques con un imbécil. Pero si choques con imbéciles todo el día, el imbécil eres tú.
El imbécil eres tú.
Clar, té tota la lògica, no?
És molt xula, aquesta.
És molt xula, sí.
Nosaltres no hi pensem. És el que t'he dit abans, no?, amb l'escolta activa. Estem molt encarats amb el mi, jo, mi.
Ja,
jo.
Ja.
Us en recordeu de lo que feia el Pepe Rubianes?
Clar, home, imagina't.
Amb un paratge concret dels seus monòlegs. Yo mime contigo porque yo me quiero mucho.
Sí,
Yo.
Clar.
Sempre penso en aquell... El visualitzo cada vegada que veig això, no?
Això que ens emportem, perquè visualitzar Pepe Rubianes sempre significa dibuixar un somriure davant d'un dels genis de l'humor més gran que han tingut en aquest país. Glòria, ha estat de veritat un plaer enorme. Que estiguis avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé la visita al dentista. Em sembla que la tens d'aquí una estona, no?
Pues sí, ara dintre d'un quart d'horeta o una cosa així, ja aniré.
Perfecte, doni les gràcies de part nostra. Moltes gràcies. Adéu, Glòria.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda. Em sembla que esteu d'acord, no? Bé, tu t'he vist allò assentint en diverses ocasions, no?
Bueno, moltes coses estic d'acord i amb altres no tant, perquè al final, ostres, nosaltres estem constantment i a sobre de fer l'exercici d'empatia jo, o sigui, m'estàs muntant tu el pollo...
Yeah.
No tens raó, i de fer jo l'exercici d'empatia...
Però no havíem quedat que el client sempre tenia la raó.
No, jo crec que...
Diu no. Jo,
abans, quan ella explica lo de l'altre Toni, Toni el Malo, Toni el Bueno, no?
Gràcies, quan sí, se'm coneix així.
Quan explica lo de Toni el Malo...
I és que de vegades hi ha molta gent que vol tenir la raó sense tenir-la. A mi em va passar en un restaurant, precisament, va demanar un amic nostre, va demanar estic tartar, li van portar... Hòstia, vaya porquería me han traído. Camarero, esto está crudo.
¡No!
Te lo juro.
¡Ay, pobre!
Lo vio exótico el nombre, voy a pedir. Stick tartar.
Ay, aquesta és bona, ay, eh?
Dice,
perdona, aquesta és molt bona.
Dice, lléveselo a la cocina. Dice, esto está crudo. Lo juro.
Ay, pobre.
Els amics em volien ficar sota la taula. De
però, no, després, però li veu dir això.
Clar, després de liar-li el pollo, com ha dit la senyora que estava trucant, se'm va portar el plat. Oye, tío, es que esto es crudo, tío.
no jodes. Digo, sí.
Sí, ella havia demanat Stick Tartar sense saber molt bé el que demanava.
Li sonava bé, li sonava bé. Igual que si demanes carpaccio, no. Lògicament està cru.
Perdona, que mis gambas de l'ajillo saben a ajo. Bueno, pues yo que sé, pues pídales sí. Una altra cosa, ¿no?
Claro. Mateix,
no,
que, és mateix. Jo, aquell
no, volia... no tienen gambas que no sepan a pescado, ¿no?
Exacte. Aquell volia morir.
Sí, no? Déu-n'hi-do, eh? És veritat que la capacitat de sorpresa no té límits. Em sembla que vas fer fora aquesta setmana un senyor, no?
Per això deia que molt fan de que li hagi dit a les quatre coses ben dites en el Toni el Malo, perquè a vegades hem de reivindicar una miqueta també que, escolta'm, que som persones i que lo mínim és que el mateix respecte que tractem nosaltres clients que ens tractin a nosaltres.
Clar,
que
clar.
No en res més.
Què més ha passat, Montse? Estic buscant les teves anècdotes.
No, una molt bona. La de la iaia antivacunes.
Sí.
És molt bona, aquesta. És que és una iaia que té 80 anys.
És antivacunes.
Era antivacunes. Però és que a totes les clientes que tenia al seu costat sempre li deia, és que no, jo no me vacuno perquè això vés-te a saber. I no s'ha vacunat mai, ni una. No porta ni una vacuna.
Ja.
I sempre anava amb la mascareta baixada, que a vegades, la senyora Domingo, posis la mascareta cap a dalt. Bueno, pues ara l'altre dia ve amb la mascareta posada, dic, a ver. I dic, a ver, senyora Domingo, dic, on va amb la mascareta posada?
Ara que ja no cal.
Dic, ara que no cal, dic, ara se me la posa, dic, amb lo vacuna, antivacunes que és vostè, diu, ah? Diu, que me la puc treure? Dic, home, i tant. I en seguida, sí, se la va treure, però és que m'ha fet una molta gràcia.
La senyora, dic, ara? La senyora Domingo.
Jo quan venia, li vaig dir a la Esmeralda i a la Mònica, dic, on va la senyora Domingo amb la mascareta posada ara? Dic,
avui
ara
no estàs... toca. Aquella cosa de que no te'n recordes mai el nom de tothom?
Sí, avui
no
sí.
És veritat. Es no, recorda... no, no, la senyora Domingo, l'Esmeralda, com es deia l'altra, la teva companya?
Mònica.
La Mònica, ja, no, ho tenim tot.
Sí,
no?
Sí, sí.
Quina enveja, tu podries tenir companys al taxi, també dins del taxi parlo, no?
Sí, sí, no, però
aniríeu
no.
Més entretinguts, trobo.
Sí, no, res, grups de, com es diu, del Cello, que són grups de, bueno, d'àudios, bàsicament.
Ah,
és com un... I amb això ens comuniquem.
Allò de l'emissora de tota la vida.
Sí.
Un altre tema aquest que podíem parlar un dia, eh?
Per què?
Entres un taxi i el botonet aquell taronja que teniu, que no sé quina és aquella aplicació, que és un micròfon amb la rodona taronja,
aquest.
I tot el rato, bla, 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 bla.
Crec que no li agrada massa.
No.
És la meva situació, Cristian.
Jo ja dic que quan puja algú al taxi, sempre trec la... Sempre trec, o sigui, el silencio...
A mi m'agradaven les emissores. Nos pasamos al canal 320.
Sí, sí,
no,
sí,
i teniu les vostres converses.
Sí, les antigues emissores tenien un canal que era per serveis, que deien un taxi a Radio Estel, un taxi a Sants, i hi havia un altre canal que era per xerrar entre nosaltres.
Home, un taxi a Radio Estel i un taxi a Sants que comparteixen carrera, no? No, ho dic perquè està tot a prop. No?
Sí, sí, sí.
Radio Estel està a Sants, no? En fi, escoltem alguna cosa més per acabar, Bernat?
No, jo
bueno, no, tot bé, eh?
Jo encantat,
bueno.
De poder tornar.
Mira això de la salmó per la Montse.
No, ja ho hem parlat.
A veure si aconseguim, sí, una mica de...
Ja ho he explicat. Bueno, és això, és pel virus aquest que han agafat les piscines, que ha pujat de preu, llavors no arriba tota la producció a cobrir tot a tothom.
Tens rap xinès, tu?
No, rap xinès no, jo tinc rap català.
Rap català. El rap català sembla que vagis a parlar d'un grup musical. No, el rap català, el rap xinès. Com deu ser el rap xinès? Hauríem d'investigar, musicalment parlant, com és el rap xinès.
Ojo.
No? Deu ser molt interessant, això. Escolteu-me, que ha estat un plaer, com sempre. Javier Ordiales, Gerard Socarrats, Montse Millán, us espero ben aviat, eh? Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
Bona tarda.
Senyores i senyors, que ja ho tenim, això, que són, les 6 menys 2 minuts i mig, és a dir, que ens toca posar el punt final a aquesta edició de dimecres del Tot anirà bé de Ràdio Estel. Demà a les 3 ens hi tornem a posar tot l'equip, com sempre. La Glòria Galiano, l'Andreu González, la Núria Ros, l'Oriol Francisco i el nostre tècnic, el José Matosas. Demà ja serà dijous i tindrem un dia fantàstic, segons ens explicava el Jordi Miralles. Per cert, quan pugin al taxi, netegin-se els peus de la platja, que si no deixen tot ple de sorra, que era una altra de les coses que ens volia dir el Cristian. Demà tornem, 3 de la tarda, Ràdio Estel, Tot anirà bé. Bona tarda.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Podcast, ràdio online i a la carta. Descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot. Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80... Escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cards when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.